Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger Carandell.
Marta Montani, molt bon dia.
Bon dia. Teniu bona ressaca.
Sí, no? Una mica sí, eh?
Es va anar a dormir tard.
Va anar a dormir tan tard, comparat amb els dies habituals.
Sí, s'ha dormit poc, es té veu com d'haver-s'ho passat
sí,
bé. Jo
sí,
estic millor del que creia, perquè ahir la nit va haver-hi alguns punts que pensava demà no puc anar al programa.
Ahir la Juliana va muntar la seva festa d'aniversari al Bar Bocata de Barcelona amb uns 70 convidats, més o menys.
Alguns VIP,
sí.
Podem dir. Home, la meva mare, el meu pare, les meves amigues de Cardedeu.
La Musca també va venir una mica
més
tard. La
Irma, les seves amigues fantàstiques, que em va fer una il·lusió horrible.
La Maria
Hein. Concert de Maria Hein i Rosarona. Sí, la veritat és que va estar molt
Víctor
bé.
Víctor Navarro va passar algun...
Va passar en algun
va passar,
moment.
Va passar.
A quina hora va acabar la festa?
Ui, ara és que ara
perquè la Marta i jo vam retirar cap a quarts de dues, ja, perquè, bueno, hi havia feina. I
jo
vam deixar allà uns quants.
Vaig anar a dormir a les 4. Cap bogeria, tampoc, eh?
Déu-n'hi-do, per ser un dimecres...
Sí.
Es va sortir de festa, després.
Vam anar a un bareto terrible que es diu Slow, no sé si el coneixes, però és molt icònic, perquè és típic bar per allà a l'Eixample Aribau, que, clar, està obert fins les 5, no val gaires diners, però és un antro de lo pitjor que hi ha.
Ai.
Yeah. Bueno. Que de vegades és el que necessites, de vegades és el millor que hi ha. És a dir,
sí,
sempre que hi vas és el millor,
perquè ja
necessites això. Clar,
sí,
et cobreix una necessitat que molts pocs llocs te la cobreixen hora.
Sí, no.
Perquè depèn de quina discoteca entrar-hi les 3 no et val la pena.
Per cert, la Musca em va dir que venien del teatre, eh? No es van quedar veient el Barça, que venien de veure Cacòfoni.
Efectivament, amb la Clara Sanz, que van fer... El fan a la Beckett i van fer-ho la temporada passada, va triomfar moltíssim i ara estan una altra vegada al teatre fins al 16 de febrer, em penso. Mm. Tira molt la Beckett entre el conegudet català.
Mm-hmm. A mi em va dir la Musca que anava molt al teatre i clar, vaig pensar, té sentit.
Sí, té sentit.
Perquè ja des de petita ha trepitjat molt les sales de teatre.
I la Maria Vallespí, que també era una de les convidades de la festa,
ens
va explicar que venia també de teatre de veure el Dia de la Marmota.
Mm.
Al Coliseum, vull dir que dimecres de teatre.
Molt bé.
És que jo només m'envolto de gent apassionada per la cultura. Només em van regalar llibres i flors.
Ai, que bé, no?
Pràcticament.
Ai, nosaltres t'hem de donar una altra part del regal, ja te l'explicarem.
Sí, hem de preparar. Perquè...
Què parles? Si ho ha fet la Marta sola, segur. Tu no deus haver organitzat res.
Jo estic fent bízums.
Ell em diu que sí, que és el més important.
Jo li vaig dir, Marta, sort de tu. Sort de tu.
I sort de dir, un dia hauries de fer un esforç, eh?
Ja el faré.
Perquè no està bé, Roger, que sempre ho hagin de fer tots els altres.
Tota la raó. Tota la raó. Les 12 i 11. Atenció, perquè d'aquí uns minuts...
Jo ni un moment de respirar, Roger.
Home, avui...
El comunicat de Chiara Ferragni... I, per tant, la seva versió dels fets, que ja ens preguntàvem, parlarà la Chiara o no parlarà? Doncs va parlar ahir a la nit, i ara repassarem el comunicat. Però abans hem de sentir uns quants oients. Continuem recopilant les propostes de tots els que ens proposeu que vinguem a casa vostra pel Dia Mundial de la Ràdio, que serà el dia 13 de febrer. I, no sé, a veure què ens diu la Raquel, per exemple.
Hola, bon dia. Soc la Raquel, tinc 29 anys i actualment estic vivint a Viena. Em vaig mudar aquí fa poc més de 3 anys per feina, bàsicament. I la veritat és que després de tant de temps fora de casa, escoltar el que no surti d'aquí fa que em senti una mica més a prop. I jo us convido a que vingueu a Viena a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. La ciutat us encantarà. No està tan lluny com Osaka, Marta, no et preocupis. Sé que a la Juliana li fa il·lusió sortir fora, o sigui que jo crec que és una opció perfecta entre un punt mig.
Molt bé, Viena, apuntat també en aquest atles que ja m'he comprat per anar marcant.
Jo no hi he estat mai i em consta més que a tu, Roger, especialment, et feia il·lusió durant una època, te'n recordes que era un destí?
Em vaig obsessionar amb tot d'autors de Viena.
Clar, per un tema literari.
Sí, sí.
L'Stefan Zweig i tota gent d'aquesta que tu...
Sí, sí, en Josep Roth també. Vaya
et va
màquina.
Agafar fort.
Vaya màquina. A veure la Núria, que és una bèstia de la literatura. A veure
la
Núria.
Que ha dormit molt poc,
Roger. Sí, sí,
molt,
està molt
cansat. Per ser ell, que dorm 10 hores cada dia.
I no va lligar, per la gent que també s'ho pregunta.
No,
de fet, no va lligar ningú, estic una mica decebuda.
És que prometia molt aquesta festa i en realitat va ser més aviat una cosa d'amistats que no pas de flirtejos.
Et diré de família.
De família, sí.
Jo tinc aquesta cosa ja una mica de màfia, que tothom ja es coneix una mica.
Sí,
llavors
sí,
ja
sí,
no t'hi lies amb la família.
És com liar-se amb un cosí, una mica fora de lloc. Es pot fer, eh?
No, i es fa, eh?
I es fa.
I es fa. feia.
Com més cosins, més endins.
Hi ha autèntiques
bestieses.
No, i jo tinc alguns cosins segons.
És que som un país, Catalunya.
Algun cosí segon, tots guapos.
Que
però
funciona
bueno,
molt
jo,
el tema clar. Cosins. Funciona no, no. Molt. Va, seguim amb els oients, per exemple, la Núria.
Soc la Núria, era per convidar-vos a Manchester, si us fa il·lusió.
Sí! Sí
que segurament no és tan maco com Osaka. No! Jo crec que em va fer molta il·lusió que parléssiu del Pep Guardiola i de Manchester, i li deia que siu tant de temps, així que esteu més que convidats, si voleu venir, i podeu fer treball de camp i agafar safrets de primera mà. I res, que porto més de 5 anys aquí a Manchester, ara mateix estic fent un doctorat en lingüística a la universitat, així que, si voleu, us puc fer de guia turística de la uni, de la ciutat, del que faci falta, i si us feis gràcia, també podria mirar de reservar alguna sala aquí a la universitat, sí. A la meva facultat, bueno, si voleu fer el programa des d'aquí.
Volem!
Així que calla. Una abraçada i que vagi molt bé.
Una abraçada, Núria, vindrem! Ja t'ho dic ara!
Que no se't noti tant que vols
jo
anar a
Manchester. Jo vull anar a Manchester, bueno, i ho dic.
Has de parlar amb mi la Marta, també.
Em consta que esteu d'acord amb mi. No vull jo destapar la informació abans d'hora, però jo vull lluitar molt fort per anar a Manchester. És d'actualitat, està a prop,
ja
no hi
clar.
He anat mai.
Ja
la Núria té una veu superdolça, sí, està estudiant la pobra des de fa 5 anys allà, que no li surt
català.
Mai el sol.
I el tas català allà, ostres, que és el restaurant d'en
és que tindríem Pep, bastant companyia. Sentit que hi anéssim.
Bueno, va.
I si ens trobem al Pep pel carrer? I us enamoreu, Marta?
No.
I de sobte el perdones després
ja no
d'aquesta època complicada.
No.
Jo tindria ganes de xerrar, de preguntar-li, però de debò, com estàs? Saps ja. Com ho pregunta l'Eloi Vila, que li has de dir la veritat?
Sí. Sí, sí,
no
sí.
El pots enganyar, l'Eloi Vila. Si
no,
estàs
no, no.
Destrossat,
perquè
li dius.
Et llegeix l'ànima.
Et llegeix l'ànima. M'agradaria ser aquest tipus de persona i que en Pep doncs, em digui com està realment.
Marta, però si li dius com estàs, i ell et mira, fa un silenci, et mira fixament als ulls i et diu...
Para,
amb ganes de fer-te un petó.
Para ja, crec que de fet no li caiem bé.
T'almorreja, si diu això.
Tu creus que li caiem bé?
Crec que li devem caure... Primer, que no sap qui... Prou, no
sí,
sap qui
sí,
som.
Sap,
a veure,
sí,
crec que abans sabrà qui som. Perdó, eh? En Guardiola, que no en la minya mal.
Però no!
T'equivoques tots dos,
Marta. No, la minya mal al final és un tio que viu a Catalunya, jove, que té Instagram, que sabem que està pendent de les xarxes socials. El Pep Guardiola és un
no
tio que viu a fora i viu en un món completament diferent al nostre
no,
de xarxes.
No tenir Instagram no vol dir que no tenir gent i equip que sí que en tingui.
Li ensenyen, eh?
Tu creus que l'equip del Pep Guardiola no filtra una mica? Jo no crec que nosaltres passem aquestes filtracions, que passin al colador i diguin aquest reel del que no surti d'aquí li ensenyarem avui al Pep.
Bueno,
nois,
sí.
hem de baixar
hem
una mica,
Manchester,
eh?
Hem d'anar a Manchester per preguntar-li,
com
no?
Com que ens envien sí, sí, tants sí. Àudios als oients dient que volen que els anem a visitar, ens pensem que som unes estrelles.
Espera't,
i no sap el Pep Guardiola
espera't.
Qui som.
Proposta de Cambridge a la Júlia.
Hola, que no surti. Soc la Júlia i visc a Cambridge, al Regne Unit, i m'encantaria que vinguéssiu aquí a fer el programa pel Dia Mundial de la Ràdio per fer honor una mica a tots aquests catalans que vivim fora i escoltar-vos cada dia ens fa estar una mica més a prop de casa. Una abraçada.
Una altra abraçada per tu, Júlia, i acabem amb la Maria.
Em dic Victòria, visc a Mallorca,
Maria
soc
Victòria.
Catalana, però visc a Mallorca fa la nit, poble del pintor Miquel Barceló i jugadora, exjugadora del Barça femení. Mariona Caldentall, i crec que és una oportunitat com per poder viatjar i poder fer alguna cosa diferent.
Ella està fent el seu passeig.
El dia de la ràdio, el millor possible, no?
Molt bé, doncs escolta'm, també he apuntat Mallorca, i ara sí que ja ha quedat aquí tancada.
I quan ho sabrem? Ho dic per organitzar-me i no és broma.
Crec que nosaltres ho sabrem avui.
Què dius?
I demà ho comunicarem a l'audiència.
De veritat.
M'agafen uns nervis.
O dilluns, com a molt tard.
A mi digueu-m'ho aviat, més que res per un tema logístic d'organització,
bueno,
perquè
clar,
no és tan senzill.
Filla,
no és tan senzill marxar del país, m'entens?
És que jo no tinc filla i ja m'atabala. O sigui que també necessito saber-ho. Imagina't amb una nena malalta. Déu meu, Roger, posa't les piles, sisplau.
Amb què? Amb què?
Amb dir-nos-ho, no veus que ens tens dues treballadores apurades? Que ens hem d'organitzar el Google Calendar?
Missatge a la direcció. Quan acabem el programa... pujarem. A veure si ho podem decidir avui perquè aquestes noies es puguin organitzar.
Jo arribaré a Cardedeu a les tantes avui, gràcies. De tanta reunió.
Ara sí, tornem cap a Itàlia. S'està viatjant, avui?
És que potser hauríem de fer el programa des de Milà, eh? Replantegem-nos això.
Tal com està el tema, potser sí. Bé, la influencer...
Volaria
Chiara
tant
Ferranyi...
fer un reportatge a Milà preguntant a la gent? Crec que he d'anar. Hi vaig aquesta tarda, ja està, miro bitllets.
Molt bé, amb en Marc Andreu, que segur que et dirà que sí.
La influencer Chiara Ferragni ha decidit fer un comunicat per explicar la seva versió del tsunami mediàtic que ha generat el periodista del Cor italià Fabrizio Corona. Podríem resumir breument i cronològicament d'on venim, per si hi ha algú que no estigui el cas d'aquesta història?
Chiara Ferragni, la influencer més famosa de tot Itàlia, i no només això, sinó que és una de les celebritats més importants del país. Ella va estar durant 7 anys de relació amb un noi que és el Fedez, que és el Dami d'allà. Un tio que anava molt de dur i al final l'ha acabat fent una música, diguéssim, més mainstream, no? I més per tots els públics. Han venut la seva vida fins al punt de vendre el seu casament, tenir un docu-reality que es deia Los Ferragnez, molt extrem, vale? Els nens, etc. Es van casar el 2018, quan un dels nens ja era el món, el primer. Es van separar fa ben bé un anyet. No van donar molt detall de per què s'havien separat. S'entenia que a l'amor se'ls havia gastat de tant a usar-lo.
També coincidia amb la polèmica de la Chiara amb el Pandoro Gate.
Que es deia que, per cert, ahir just sortia que se'n va a judici.
Citació
per aquest tema.
Judicial,
que
sí.
També era una mica de dir, ui, ara de sobte tot això de se'ns complica. Recordem que també s'havia dit molt que en Fedez no li havia donat suport amb tot aquest tema del Pandoro Gate, justament perquè no volia embrutar la seva pròpia carrera, no volia embrutar la seva imatge. Que no es pot ser més fastigós. Si la teva dona comet una estafa, tu estàs allà al seu costat. A mi em truca el meu nòvio que ha matat algú i vaig amagar el cos amb ell. Bueno, potser és de la meva manera de viure l'amor, però sí. Vaja. Res, veníem d'aquí, no? S'havien separat, el Fedez plorant, dient que se l'estimava tant, i ahir, com dius, Roger, aquest periodista del Cor Italià, el Fabrizio Corona, explica que en Fedez, durant tots aquests anys de relació amb la Chiara Ferragni, en realitat ha estat enamorat d'una altra dona, que és l'Angelica Montini, que és una noia multimilionària, que no pot anar més enllà amb el Fedez, perquè és tan rica que el Fedez és... No ningú per ell.
Sabem que és la història de l'Aladín i la Jasmine de Disney.
És tal qual.
Més falta que facin el viatge amb la catifa aquella.
És
la
així.
Per
i amb l'Abu allí, a l'espatlla.
Sí. Sí.
El nivell d'enamorament d'en Fedez amb aquesta noia era tan extrem que el 2018, quan es casava amb la Chiara, amb tota la premsa fora, pendents del casament, i amb el nen, primer amb el fill que tenien per allà voltant, truca a l'Angèlica dient-li, hola, sisplau, ho deixo tot si m'ho dius ara, que ho deixi. L'Angèlica li diu, no, rei, no, perquè casa... recordem que és la Yasmín i no li va bé estar amb l'Aladín. I després, ara, al desembre, fa molt poquet, l'Angèlica truca al Fedez, li diu que ho deixen, després de 7 anys de relació en realitat, de relació paral·lela amb la Chiara, jo en tinc també que de moltes anades i vingudes, i el Fedez s'intenta treure la vida, o sigui, fins a aquest punt d'obsessió amb ella i de relació complicadíssima. Gràcies a Déu, el seu equip va poder-lo ajudar, però va arribar a escriure fins i tot una carta de comiat als nens. Venim d'aquí. Pensàvem, es pronunciaran, i efectivament la Chiara Ferragni ja ha parlat.
Anem a llegir aquest comunicat que, bueno, el va penjar i crec que a les 9 del vespre. És un comunicat al seu Instagram, un comunicat molt llarg i que hem resumit una mica. Marta, què diu?
Us heu d'imaginar típic bloc de notes de l'iPhone amb captura de pantalla.
Que ja no pot portar res bo.
Posseïda pel teclat, tot en italià.
Totalment.
Ella diu, he optat pel silenci tots aquests mesos per intentar protegir-me a mi i a la meva família. Per tant, confirma que ella coneixia aquesta informació. He viscut 7 anys d'una relació en què he estimat incondicionalment i amb tot el meu ésser. He suportat situacions en què hauria dit no deixis que ningú et faci això. Perquè per mi l'amor també era això, sacrificar-se. Minimitzant constantment les faltes de respecte i justificant les males actituds per protegir l'altra part, per protegir la família i per protegir la parella. Gros. Tot això.
Sí, sí,
vol dir que la relació idíl·lica que ens venia...
Tot mentida.
Era
un malson. No vaig dir res públicament ni quan vaig saber totes les bestieses que constantment feia darrere meu mentre jo feia tot el possible per intentar treure'l dels seus moments més foscos. I atenció, perquè aquí venim amb teca grossa, eh? Diu la Chiara. Tampoc vaig dir res quan, uns dies abans de Nadal, el Federico, perquè el Fede, tot això es diu Federico, que és una cosa que jo no sabia.
Sí, és el Miqui Núñez, és el Miqui Núñez d'allà, que quan recordes que es diu Miquel et deixes
morir. El Dami, que en realitat es diu Damiano.
Uf,
clar, és que aquestes coses dels rapers...
No te les esperes.
Hòstia, no.
Tampoc vaig dir res quan uns dies abans de Nadal el Federico em va trucar, ben conscient que estava parlant amb mi per telèfon, i va admetre per primer cop l'afer amb aquesta amant amb qui portava des del 2017. I em va dir que havia pensat de no casar-se amb mi uns dies abans del casament, però que després no va saber com fer-se enrere públicament.
Home, no m'estranya, tens allà tots els periodistes que ja t'han pintat la cara, que vas amb el teu traje, que t'han regalat una marca, com deixa... Bé, vull dir...
Però aquesta part no l'he entès. És a dir, la Chiara ja sabia tot això el dia del seu casament.
No, jo entenc que això li va dir fa uns dies, abans de Nadal, aquest any.
Val.
Que rep la trucada i li confessa tot.
Li va explicar.
I llavors li queda una cara bé de pallasso a la Chiara, imagina, no? Sí, perquè vol dir que tot ha estat mentida. Diu la Chiara, vaig vomitar. em vaig adonar que el que havia viscut havia estat una burla total. Però ho vaig patir en silenci. Vaig callar perquè volia girar full. I perquè tinc dos fills que sentiran el que els seus pares es diuen l'un a l'altre i patiran amb certes declaracions.
És el que dèiem ahir.
Fa patir tant,
tot això.
Lo dels nens és algo escandalós.
Atenció amb aquest meló. Diu la Chiara, decidim el seu amic, Fabrizio, que sortissin a la llum més detalls, probablement per venjar-se de l'amor no correspost de la seva amant, ha estat un cop realment baix. Mm-hmm. Per tant, aquí ens plantejàvem que igual era la Chiara qui era amiga del paparazzo que ha filtrat aquesta informació, quan és al revés.
És al revés, és el
quan
mateix
l'aliança
Fede.
És d'en Fabrizio amb en Fede.
Que és una mica estrany, perquè realment el Fede queda molt malament en aquesta història. Però encara que sí per venjança, per amor no correspost, com diu la Chiara, perquè és veritat que la pobra l'Angèlica li deu estar caient ara una per la família i tota una pressió mediàtica molt bèstia, però quina està, venjança és aquesta?
Està segat per la venjança.
Clar, però en Fabrizio tot això, ell no té venjança contra ningú. Ho fa pel seu profit propi, imagina.
Clar,
pels diners,
clar,
i ja està.
Per visibilitat, i sí.
Quid pro quo, en aquest sentit.
Totalment.
Que bèstia!
Bé, no.
Però, a més,
llueix culabrot.
I tenim fills, per què fas això?
Un Mediaset tot plegat,
és que em sembla com passat de voltes.
A
vull
mi
dir,
també.
Si això fos ficció,
és ficció.
Pensaria, hòstia, ens estem passant aquí.
Et diré que ahir, quan consultava jo les meves fonts italianes, el Giovanni, el meu amic de Pàdoma, m'explicava que allà es rumorejava i hi havia com certes tensions amb la idea de que en Fede havia tret aquesta informació a la llum per fer promoció de tot un festival que ara treu i no sé què.
Perdona.
Però jo pensava, quina manera de fer-se promoció és admetre que has posat les banyes a la teva dona durant 7 anys. La gent no voldrà venir al teu festival. I vaig dir, ni els hi dic en aquesta gent. Però clar, ara tot encaixa una mica més. Potser sí que és veritat que ell senzillament vol ocupar ara portades i ja li va bé.
Ai, m'ha fet gràcia, per cert, que pengéssim a X, abans conegut com a Twitter, la foto d'en Fedez amb en Piqué.
Sí, és una foto dir, que ara pren un dient, nou sentit.
Bueno,
sí,
Dios los cría y ellos se juntan.
No sabia res, en Gerard.
Els castellans,
potser no. Chiara Ferragni, que recordem que ha fet 4, quatre stories amb molt
text. Home, és que hi ha aquí una de material.
Li deuen haver mirat, deu haver rebentat
totalment.
Instagram.
Em sorprèn molt perquè aquesta noia la veies allà desfilades, a setmanes de la moda, mai hauries dit que li passaria tot això.
No,
bé,
increïble.
Segueix dient, la meva relació amb el Federico va ser real per mi. Mai hem estat en una parella oberta, cosa que es va rumorejar moltíssim. Diu, evidentment només estava oberta per l'altra part sense jo saber-ho.
Un error, relació oberta unilateral secreta.
És correcte. I tot i això estic orgullosa d'haver estimat incondicionalment. Sento que per ell només vaig ser una persona utilitzada i de qui burlar-se. Però a vegades cal obrir els ulls, encaixar el cop i adonar-nos que mereixem alguna cosa diferent.
Bé, bon text, força ben escrit, i ha deixat molt clar tot el que pensa.
Es nota que té tot un equip de comunicació al darrere, perquè aquest posseïment de teclat no us heu d'imaginar la Chiara a sota del nòrdic escrivint com una loca.
Home, fet en bloc de notes, a mi em dóna la sensació que...
Ho ha d'haver fet ella, segur, que potser ho ha passat a alguns amics seus i ha dit... No. Pots...
Amics seus, no. No és com si jo t'escric a tu, Marta, creus que està bé aquest comunicat?
Equip de comunicació, tu creus?
No, és que ho cregui, és que la Chiara se sap que té un equip de comunicació que, per exemple, és qui li va gestionar tota la polèmica amb els panetones. Ella té un equip de comunicació que li gestiona tot això.
El panetone és una cosa judicial, això és del cor. Com un representant ha de poder parlar per tu?
No és només del cor, Marta.
Ja, també és veritat,
no,
perquè...
Són moltes altres coses.
És jo negoci, crec, també, ja ho entenc, però...
Crec que ho ha escrit ella, però que tot està passat per un filtre d'aquesta gent que li ha dit sí, ok o no ok, i que canvies aquesta coma o aquesta altra.
No, s'ha de vigilar molt quan fas aquests comunicats, perquè, a més, té un judici pel mig, a veure què expliques, què no expliques, que no pugui ser utilitzat. En tot cas, el culabrot continua, perquè en Fabrizio Corona, el periodista que ho ha filtrat tot, ha decidit contestar la Chiara amb un comunicat duríssim contra ella a Instagram. Diu, has estat en silenci tots aquests anys no perquè volguessis tirar endavant ni perquè tinguessis dos fills que ho sentiran tot. Des de fa un any, l'únic que li demanes al Federico és poder ensenyar els teus fills.
M'ho crec.
Tu que mai has estat amb ells perquè només fas que pagar cangurs.
Uau!
No, està sortint... Han engegat els ventiladors.
Què ventiladors? Aquí van amb espases.
Hi ha un huracà.
Estan caient cap.
Hi ha un huracà.
No és en Fedez qui contesta, és el paparazzo.
El paparazzo. El teu marit no va pactar res amb el seu amic, referint-se a ell mateix. T'oblides, estimada Chiara, qui sóc i què faig.
I això sona amenaça.
Em dic Fabrizio Corona i el Federico es va deixar portar. Dedico la meva vida a fer aquesta feina i no m'aturarà ningú. I atenció amb això. Ningú m'impedirà explicar la tercera part d'aquesta història.
Fill de gallina, Fabrizio Corona, explica'ns tot. Serveix-nos tot el té.
I
està entrant en pastes.
I ens fa un teaser del que vindrà. Diu, t'explicaré la història de la dona perfecta que ets. de totes les ximpleries que has estat explicant des de fa 15 anys, tots els detalls del teu club, els teus negocis foscos...
Ui, o sigui que el Pandoro Gate en realitat és la cosa...
La punta de l'Elisaberg! El regal d'aniversari que m'està fent a mi Fabrizio Corona.
Però si tu t'encanta la Chiara.
M'encanta la Chiara, però m'agrada més el drama i el conflicte, Marta.
I acaba dient...
Podríem... Més en italià, que és el millor speaking, és la millor manera de practicar.
Espera't, això és veritat.
Espera't, que acaba amb una sentència pregunta que és descomunal. Diu, podríem començar per algú que canta a San Remo aquest any. La Chile Lauro. Este passiamo un'altra notte tra far l'amore e far... I li diu, recordes quan li vas confessar al Fede que te'l vas follar?
Que ves!
I acaba aquí el comunicat.
Dell'attrazione, la vita sia una foto, un disturbo dell'attenzione. Mi encantan los cantando, Chiara.
No pot sortir d'allà, de l'univers musical.
I aquest només és el resum del que serà la tercera part d'aquesta història que en Fabrizio està treballant.
Fabrizio treballa, no deixis que ningú et cari la boca.
Perdona'm. En Fabrizio li està dient a la Chiara d'entrada, ets una falsa, ets una guarra, sí, perquè tenies una mana tot això. I que probablement també coneixia la història d'en Fede, ja. Mentre ell ara s'està fent la víctima. Probable. Cosa que li va molt bé de cara al judici, també. Ser una víctima sempre de tot plegat.
Probable. Perdona, però és que la frase final de recordes quan li vas confessar en Fede que te'l vas follar és d'autèntic professional. Fabrizio Colora no és un paparazzi qualsevol. Ell és un extorsionador. Ell està disposat a treure-ho tot. Ha obert ja i està traient vísceres. Aquest tio...
Però
et diré que les històries tenen moltes capes i molts cantons, eh? Jo no crec aquí que hi hagi ni un bon ni un dolent. Segurament els dos són malvats i els dos han fet coses que no estan bé.
I ara
crec que
sortirà tota la merda.
No, i crec que tots dos també trauran rèdit de tot plegat.
I bueno, ja l'estan traient.
S'ompliran les butxaques d'això que està passant, perquè en cap moment veig que hi hagi aquí una situació... Bueno, allò de dir, t'envio una demanda perquè això que estàs explicant no em sembla bé, em sembla que estàs parlant de la meva vida privada i de converses privades, també.
Clar, guanyes molta Chiara... visibilitat, però et desmunta la imatge, eh?
Però la Chiara en cap moment li ha dit en aquest paparazzo, ets un impresentable.
No, admet que tot el que explica és real.
O sigui que també està... aprofitant-se de tot
i que
plegat.
Teníem el dubte de si el denunciaria per haver filtrat converses seves que són privades
això.
I no hi ha cap...
Entra el joc, també.
Sí, tens raó.
Però realment és estrany tens perquè raó. Estàs desmuntant una imatge que tu has construït durant més de 15 anys, en el cas de la Chiara, perquè fa més de 15 anys que es dediquen a aquesta professió de vendre una vida privada, que en aquest cas està sortint a la llum que tot era mentida. O sigui, més enllà de qui s'ha follat aquí, qui posava les banyes aquí, la qüestió... És que hem estat enganyats nosaltres. O sigui, més enllà del fet de dir la Chiara...
Els seguidors.
Que som els seguidors del que hem estat enganyats
bueno,
i ens han venut una
pel·lícula. Un relat que era totalment
clar,
fals.
Clar, a partir d'aquí ja no ens creurem ja res. És impossible que la Chiara ens pugui vendre un altre reality perquè ja no ens ho podrem creure.
No puc parar de pensar en la Dulceida. Que per ella la Chiara era com una mare. Una segona mare.
Una gran referent, sempre ho diu.
Deu estar destrossada.
Doncs aquesta història podem parlar només d'això durant anys...
Els oients també estan molt trasbalsats, eh? No ens paren d'enviar coses, eh?
Hem d'anar a Milà, eh?
És increïble.
És que potser hem d'anar a Milà, eh?
Anul·lo Manchester. Ens és igual el Pep Guardiola.
Tenim invitació de Milà, o no?
Sí.
També? Doncs, bueno, valorem-ho.
I el menjar crec que és guanya Itàlia, eh?
Segurament. No, segur.
Tot i el tas català de Manchester.
Segur.
I el Fede segueix sent el cantant més escoltat de ma mare. Això sí que fa patir.
Bueno, ja s'ha parat l'obra de l'autor.
No
l'expliquis mai, eh?
No, ja l'he explicat tot. S'ha de saber, això.
No, ja.
Tanquem la carpeta italiana, la deixem a dalt de tot, perquè segurament la tornarem a obrir molt aviat. I posa l'oreja de Van Gogh. Comentàvem amb la Juliana que aquest segurament és un dels millors discos de l'Oreja de Van Gogh, Cometas por el cielo.
És un disc absolutament genial.
Del 2011, una autèntica bestiesa. Bé, hem de tornar a parlar del sidral que tenen organitzat la gent de l'Oreja de Van Gogh, perquè últimament la Leire Martínez ha començat a parlar. I és veritat que serà interessant sentir què és el que està dient ara que comença a obrir-se una mica després de tot el pollastre.
Doncs i recordem que hi havia uns rumors alimentats pel periodista Alberto Guzmán que fa una setmana confirmava a De Corazón que l'Oreja de Van Gogh ja tenia data per un concert de retrobament amb la Maia que tant s'ha comentat des de l'octubre i que podria ser el motiu pel qual la Leire havia estat expulsada del grup. He de dir que la Leire... ha dit poques coses a les declaracions que va fer la setmana passada, però se l'ha entesa. A finals de setmana va anar a una catifa vermella i la premsa, evidentment, li va preguntar sobre aquest tema sense parar. Primer, sobre la seva tornada a la música en solitari i sobre si farà un Shakirazo.
Com?
Si d'alguna manera es venjarà a través de les seves cançons en solitari, parlant dels seus companys i de la separació.
T'imagines fent una sessió en Bizarrap? Seria... De cop i volta?
Seria estrany.
Seria sí.
Sorprendria. Ella diu això.
Creo que me caracterizo por ser una persona que naturaliza y no tengo inconveniente ni problema en hablar de mi vida, pero cuando yo decida hacerlo. Porque a veces pues hay otros factores que afectan, yo qué sé, emociones, dolor, no sé qué, inseguridades, tal, que no quiero que me lleven. No quiero que al final sean lo que de alguna manera definan lo que estoy diciendo, no. Quiero tener la capacidad de hablar desde un lugar donde yo me encuentre cómoda, desde donde yo crea que estoy siendo justa primero conmigo y después con el resto, ¿no?
Tinc la sensació que el dia que parli...
Quanta paraula i quan no res.
El dia que parli de veritat...
És el contrari que la Chiara, no? En aquest
és
sentit.
El contrari que la Chiara. La Chiara, cada paraula que diu et serveix un nou detall de safreig...
I la Leire...
I ella parla i parla i parla i parla...
I no saps què ha dit ben bé.
Però no patiu perquè se'ns posa més concreta, la Leire. Concretament, quan li pregunten per la foto que va penjar la Maya Montero a les seves xarxes fa un mes... Una imatge antiga de la seva etapa a l'Oreja de Van Gogh. Una foto que va fer esclatar encara més els comentaris sobre un possible retrobament.
Pues mira, honestamente, yo, como ya he dicho un montón de veces, yo hay guerras en las que no voy a entrar. Pero por nada, porque yo qué sé, porque a veces hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Todos, ¿eh? O sea, no estoy hablando en general, creo que todos. Y porque además ni sé los motivos por los que lo ha hecho, ni sé... Entonces tampoco me voy a meter en algo que desconozco los motivos, desconozco lo que hay detrás... Y entonces tampoco le voy a dar una importancia que no la tiene. Ya está.
Sembla molt elegant i molt fina, però et diré que darrere d'aquest to refinat, per mi, s'hi amaga un desengany tan gros i crec que ha estat tan decebuda amb el paper que està jugant la Maya en aquesta història. I ella no vol entrar en aquesta guerra perquè no vol generar més competència entre ella i la Maya, però jo crec que està... decebuda, tot i que no s'hi vulgui fer mala sang. I compte, perquè la premsa és molt ferotge, i li van a preguntar directament com se li posaria a l'estómac que realment hi hagués aquest retrobament de l'Oreja amb la Maya.
Bona pregunta.
Pues podría ser, honestamente, ¿qué quieres que te diga? ¿Que me va a revolver? Pues seguramente sí. Es que si te dijera lo contrario, no, te estaría mintiendo. Pero que al final son sus decisiones y que si ellos consideran que es lo mejor, pues así será. O sea, quiero decir, yo ahí...
¿Hay relación con ellos? ¿Hay comunicación con ellos o algo? ¿Solo felicitar las Navidades?
No.
Sí. Contacte zero.
Uau, agraeixo. Aquí sí que s'ha obert. Sí. Jo agraeixo això.
És increïble que no s'hagin ni felicitat el Nadal després de 17 anys compartint grup de música i, per tant, compartint la vida. Perquè són moltíssims bolos, són moltíssimes gires de dormir moltíssims dies junts, ni que sigui per cordialitat.
Això
o sigui,
vol dir que
hi ha hagut un trencament...
No.
Hi ha un abisme entre ells ara mateix.
És que potser feia temps que hi havia un abisme. Potser feia anys que no es felicitaven el Nadal, eh? Que això no ho sabem.
Bueno, que potser estaven obligats a treballar junts perquè no hi havia cap altra alternativa.
Quan van venir al programa que fèiem a l'XL, jo de veritat que els vaig veure bé.
Però d'això ja fa 3 anys o 4.
Estem parlant del 21, no?
Però jo crec que si hi ha aquest abisme tan gros ara, Marta, justament també és perquè la Leire ha tingut una decepció molt fonda, perquè la Leire de sobte se n'ha adonat que el que ella es pensava que eren els seus germans no ho són, saps? Que ha estat una cosa molt d'un dia per l'altre.
Tu creus?
Sí, jo crec que sí. De sobte que era una treballadora d'ells. I ja està.
Que no, que no estaven d'igual a igual.
Correcte. Que no se sabien el seu nom.
Efectivament.
Això és fort, eh?
En fi, sap greu que tot plegat acabi així, perquè jo no veig un possible retrobament entre la Leire i l'Oreja.
No ho sé, haurem de seguir tota aquesta història. Ara sí que farem una pausa, perquè veig que hi ha molta cosa que no entrarà avui.
Avui havíem de comentar la resta de temporada 4 de Pombo.
Ho farem demà, això.
Ho farem demà, amb calma.
Perquè no arribem.
Així també... tens oportunitat de veure els capítols, Roger.
Totalment. No?
Ai, jo me'ls posaré avui.
Clar, fes-ho, així podem comentar. És que si no, jo parlarem la paret, noi? Si ni tu ni en Roger ho mireu.
Sí, és veritat. Home. És veritat. Bé, fem una pausa de 3 minuts i de seguida saludem en Jaume Miranda, que ha estat treballant en una investigació per un actor de The Walking Dead que ha estat a la ciutat de Barcelona.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts d'una del migdia. Jaume Miranda, bon dia.
Bon dia, com estàu?
Quantes hores has dormit avui?
Unes 5, perquè vaig estar, després de la festa de Juliana Canet, sí? Vaig estar mirant jet lag a Trescat.
FOMO.
A Trescat.
Amb una cervesa de setmana, no sé si ho puc dir en aquestes hores, però també ho vaig fer.
Sí.
I clar, he dormit poquíssim.
Clar, estic fatal. Quina hora has anat a dormir? Perquè clar...
A les 3. Mm. És que estic per la segona temporada i clar, n'hi ha 6.
T'has enganxat a aquest lloc.
Estic molt enganxat per segona vegada, clar, ja l'any 2003.
Quines són les trames, ara? Què està passant?
Mira, la veritat és que estava en un estat etílic que no record molt bé que vaig veure.
Però t'acompanyaven. T'acompanyaven, es movien.
Deu ser el moment aquest que la Mariona i la Sílvia just comencen, no?
No, elles ja ho han deixat.
Oh, ja, que ràpid.
Segona temporada, ja ho han deixat?
Sí, sí, ja ho han deixat. És només la primera temporada.
Vam en Mario de seguida.
Exacte, la segona ja diria que ja està en Mario.
Que és la cosa més flopera del món. Jo molt en contra d'aquesta narrativa. Però bueno, sí. No hem quedat per comentar jet lag.
No, però era molt bona aquesta sèrie.
Sí.
Era molt bona. A veure, Jaume, hem de parlar d'un actor internacional que fa uns quants dies va ser a la ciutat de Barcelona i no sé si has pogut reconstruir tot l'itinerari que va fer per la ciutat.
He fet una mica de reconstrucció. Ell és Norman Reedus, i vos ben que explicar una mica, perquè ja deveu saber que, ja ho heu notat a lo millor, que la ciutat de Barcelona aquests dies s'ha convertit un poc en ciutat zombi postapocalíptica, i és que aquesta setmana s'ha estat rodant una nova temporada de la franquícia de Walking Dead.
Ah!
Sí que és veritat que aquests dies, i no sé si era el mateix rodatge, però pels voltants de la ràdio, hi havia tot de carrers ballats on no es podia aparcar el cotxe perquè deia que estaven fent uns rodatges.
I us diré que no sé si és una coincidència o no, però jo un d'aquests dies que hi havia aquestes tanques em vaig trobar en Bayona al carrer.
Ai!
Us ho vaig dir i ningú em va fer cas.
Hosti,
i vaig pensar, hauríem de començar el programa per aquí, i com que no vaig tenir cap tipus de quòrum, vaig dir, doncs m'ho guardo per mi.
A veure, a la zona d'aquí prop de la ràdio te'l vas
trobar? T'ho prometo.
I coincidia amb els
potser
dies de rodatges.
Potser era el Germà Bessó,
que no, t'ho prometo que era en Bayona.
Era ella.
O sigui, en Bayona, en Juan Antonio.
A veure, doncs ja dono una mala notícia, i és que no s'ha rodat res a prop de Francesc Macià, que és on està Catalunya Ràdio.
Merda, estaven gravant un anunci de Colacao aquí.
Probablement
en Bayona
sí.
Només anava a fer un cafè.
A passejar.
Una nova temporada de jet lag, t'imagines, m'encantaria. Bé, vos puc concretar una mica més sobre aquest rodatge, si voleu. I és que és la tercera temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon, que és un spin-off de la sèrie original i protagonitzada, com ja han dit, per el mític actor Norman Reedus. Tot això ho vam descobrir gràcies a un periodista, Pere Solà, de La Vanguardia, que fa uns dies publicava moltíssima informació sobre aquest rodatge, com, per exemple, que juntament amb Norman Reedus hi ha una coprotagonista catalana.
Una victòria més per aquest humil país que és el nostre.
Sí. Bé, família, bé, remem.
Bé.
Vos puc explicar qui és ella? Perquè, clar, no ho sabeu. Ella és Alexandra Massancay, espero pronunciar bé el seu cognom, actriu barcelonina reconeguda per haver actuat a pel·lis com 1898 o El Hoyo, mítica pel·li de Netflix que se va fer superviral. I atenció que se va donar a conèixer, si se pot dir així, a Operación Triunfo 2011. Ho dic així perquè l'edició de 2011 d'Operación Triunfo, no sé si la vareu mirar, però és aquesta edició fallida i nefasta presentada per na Pilar Rubio.
Oi.
No va ser viral del tot.
Això no va ser viral.
Va ser el contrari, va ser el contrari.
Va ser la darrera edició a Telecinco i, de fet, aquesta edició, que normalment, o sigui, Operación Triunfo normalment dura 3 mesos, la varen finiquitar en un sol mes quan encara hi havia 13 concursants a dins sa casa. És a dir, se va fer una final amb 13 concursants.
Hòstia, però per... Bueno.
I teníem aquesta noia allà.
Allà de dins, de vora, na Pilar Rubio, hi havia n'Alexandra Massancay, i ara mateix és una jove promesa ja internacional gràcies a aquesta nova temporada de Walking Dead.
Mira, alguns actors... li ha anat bé,
Sí, no?
No, fa il·lusió.
Sí. Li ha anat bé i t'he de dir que no només li ha anat bé a ella, perquè segons aquest article de La Vanguardia també estan confirmats en aquesta nova temporada l'actor Eduardo Noriega, Òscar Jaenada i, atenció, Greta Fernández.
Oh, amiga del programa!
La meva nova millor amiga, literalment. Mira-la. Ella sí que té cara així una mica, com que ja la veus amb una ferida al cap, no? Intentant lluitar contra zombis.
Li estàs dient zombi?
No.
Ah, superguerrera.
Sí, com aquest rotllo així de... Sí, m'agrada.
No? De distopia.
Post-apocalíptic,
saps aquest moment top blanc de tirans que sempre van vestides així les noies?
Com Tomb Raider.
Aquest rotllo, tia, sí, amb pantalons una mica cargo.
Suades, ferides.
Molt brutes.
Uns cargos.
Superbrutes.
Molt brutes, sí.
És que ella té una cara com d'època, que li queda molt bé la cara bruta. Saps? En plan, tu te l'imagines també de sobte en un pa negre, amb la cara brut, amb draps...
Ah, també funciona molt bé.
Una cara d'època de no haver conegut iPhone, que li queda perfecte tot això.
És que tinc unes ganes de veure aquest spin-off ara.
Sí, de cop de veure Negreta Fernández bruta, no? No sé molt més de Negreta Fernández, però us puc contar tot el que sé sobre aquest rodatge. Sabem que la jornada de dijous passat, no aquest dijous, van estar rodant en el parc del Tibidabo, obert només per al rodatge i reconvertit en un parc, això, post-apocalíptic, no? I, en canvi, el cap de setmana, aquest darrer cap de setmana, van estar rodant a prop de les tres xemeneies mítiques de Sant Adrià del Besòs i en el barri de la Mora de Badalona. És a dir, que no van gravar per Francesc Macià, ja us ho puc dir.
Hosti, que devien estar gravant.
No sé. Un anunci, bebé.
Fan molta publi per aquí, eh?
Molta publi.
Fan molta publi.
Si vols, jo t'ho investigaré, també.
L'altre dia, a Cardedeu, estaven gravant un anunci de telefonia mòbil alemana.
Com ho saps, això?
Bueno, perquè jo investigo.
Cardedeu, de cop...
Em vaig escriure amb l'Ajuntament de Cardedeu. Però vull dir-te que hi ha molt moviment en general a Catalunya. Però... Es veu que és un lloc que funciona molt perquè et surt barat el rodatge.
Això t'anava a dir, deu ser econòmic.
I tens barats. Bones temperatures, fa bon dia normalment, et surt bé.
Clar, importantíssim sempre la climatologia. Aquí hi ha unes hores de llum que són boníssimes per rodar. Per això, de fet, a Hollywood es clima a Califòrnia és similar, per això Hollywood està on està, no?
Clar. No, i que, per exemple, tu vols una mica de Toscana, perquè és bonica, però et surt caríssima. I, en canvi, aquí vens i per 4 duros...
Està bé de preu, eh?
En el seu... Per ell, sí.
Vos he de dir que no només han rodat a Barcelona i Badalona i a Sant Adrià del Besòs, també han rodat a Sevilla, que és on estan actualment, és a dir, que han fet un recorregut peninsular, diguem. Però tornant una mica en el rodatge català, que al final és el que mos importa, tots aquests dies de rodatge sabem que han necessitat multitud de figurants caracteritzats com a zombis,
clar,
que
veritat,
clarament
sí
són...
Sí que ho té de Walking Dead.
Són actors i actrius.
Sí, aquests dies hem tingut catalans i catalanes disfressats de zombi atacant a Norman Reedus, o sigui, bàsicament.
I a gent que li encanta fer de zombi, no? Perquè a Sitges, quan fan la desfilada aquesta zombi.
Clar, cert.
De tot Catalunya anant cap allà fotent el zombi.
Hi ha gent, però jo no conec ningú que ho faci, eh?
A Canoves hi ha un noi que té un búnquer antizombis.
Que?
Ha sortit molt a la tele, no m'estranya. Té un ara... búnquer tot preparat, tot ple de llaunes...
Ple de tonyina, no?
No, ple de tonyina, ple de coses per... O sigui, com de...
Coses bueno, que no es fotin malbé, clar.
Com a la pandèmia, tanta gent.
De cop m'interessa més això que qualsevol cosa de The Walking
ja
Dead. També te diré, passa-m'ho, per favor.
Hi ha house tours, del búnquer.
Les nostres converses són passar-mos links estranyíssims, sí. També te diré.
Bé. I més que farem.
Voleu que vos expliqui més coses?
Bueno, clar, jo... com se seleccionen aquests zombis,
clar,
i tot això,
no? Jo tenia molta curiositat sobre aquest tema de com han seleccionat aquests 200 o 300 catalans per disfressar-se de zombis i ser figurants, i, per tant, he contactat amb l'agència de figuració que literalment ha passat olímpicament de mi, o sigui, no m'han volgut contestar, així vos ho dic, però he fet una altra cosa, que és entrar en la seva web, que això ho podria fer qualsevol ciutadà, i he mirat quins perfils buscaven, i atenció, perquè m'he quedat bastant impressionat. Més enllà de buscar perfils per aquests rodatges de totes les ètnies i procedències en edats compreses, atenció, entre 5 anys i els 99 anys, una cosa bastant inconcreta, direm, no?
Clar, és que els zombis ens afecten a tots,
és
entenc,
així.
No?
Paritat màxima.
Clar. Pot ser zombi qualsevol edat.
Exacte, potencialment sí.
Si et mossega... Si et mosseguen, no? Et converteixes en zombi.
Sí, va com lo vampíric.
Vale.
Sí, és exactament la mateixa trama.
És increïble el poc que m'interessen els zombis.
Ui, jo no he vist mai The Walking Dead i no penso fer-ho.
Està molt bé, aquesta sèrie.
És que clar que fa per tu. En canvi, no fa per mi. Ja sabem que tu i jo no coincidim amb sèries, només amb Los Años Nuevos. Només ens hem trobat aquí, Roger.
I Jet Lag.
Sí. Mira, Jet Lag no ho acabava de dominar en Roger.
No.
Tu i jo...
Només a Los Años
només
Nuevos.
Només hem coincidit amb Los Años Nuevos. I The Bear.
Sí, però a mi no em va acabar d'agradar.
Veus,
sí,
a mi... No, a mi tampoc.
Ah.
Veus, les dues úniques coses.
Ja.
A veure, jo crec que potser aconseguiré que vos enganxeu en aquesta futura tercera temporada de Walking Dead amb tres dades més. I és que busquen uns figurants molt concrets, també. Buscaven uns figurants molt concrets. Atenció, m'han impactat. Buscaven dobles especialitzats en jugar a tennis. Zombie, imaginem.
Com?
Sí, no sé, no puc explicar-te més perquè no sé res més. També hi havia un altre anunci per aquest mateix rodatge que buscaven dones que fessin tir amb arc.
Bé.
I atenció, a mi
que
també...
Un zombi que fa tir amb arc de fotre por, eh?
Jo imagino que... Exacte.
Entenc que el millor que és més com una lluitadora contra zombis, no? Perquè si vas amb un tir... Els zombis no tenen molta intel·ligència, sí, com per anar amb un tir amb...
No, ja li caurà un braç de cop i volta.
Dispararà el braç en lloc de la fletxa.
Clar, i després una altra cosa, un altre perfil que buscaven per aquest rodatge és una dona de més de 50 anys amb un gos de raça petita i, atenció, imprescindible, la cartilla de vacunació del gos per presentar-s'hi.
Espero que ho hagin trobat.
Bueno, pots presentar un rodatge faig amb un gos que tingui
molt
la ràbia.
Molt concret, eh?
Molt concret. Jo estic superenfadat perquè jo crec que me podria haver presentat o com a dona amb gos o com a dona que tira amb arc, però bé, m'hauré d'esperar la quarta temporada.
Que esperem que també passi aquí a Barcelona.
Estaria bé.
Exacte, esperem que sí.
Hi ha el de perfil.com, eh?
Hi ha el de perfil.com. He telefonat a 4 persones...
I que no t'agafaven el telèfon o quan ens deies que eres de Catalunya
Sevilla,
Ràdio.
Potser per això no...
Ah, potser
no, però clar, me desviaven a la seva centraleta i a la centraleta tampoc me tenien. Llavors estic una mica disgustat, bàsicament perquè espero que els estigui anant bé, perquè ja me preocupa que no estigui ningú a l'oficina aquests dies quan tenen tanta moguda, no?
Estan bueno, sobrepassats.
No, ja ho deuen ben tancat. Clar. Ja ho tenen tot arreglat i ara ja se n'han anat.
Ells estan de vacances.
Ells ja han fet la seva feina, que era seleccionar tota aquesta gent.
Ells l'han seleccionat i s'han agafat uns dies. Em sembla molt bé.
Sí.
8 minuts i la una.
Si no és ara, quan? No puc.
Estem sentint la que va ser la promoció de la Travessa, la segona temporada de la Laura Escanes, que presenta la Laura Escanes.
Sí, sóc superfan de la Travessa, una altra cosa que m'agrada moltíssim mirar Trescat, i mira que no sé res de muntanya, en sé menys que del Barça, però m'encanta. Aquesta segona temporada se va estrenar en setembre des darrer 2024, però hem de dir que ja torna a estar d'actualitat, perquè que Reality d'Aventures deu tenir un èxit atroç, no m'imagino, perquè ja estan rodant ara mateix la tercera temporada.
Menys quan es passa per TV3 al lineal, que llavors fa unes audiències que fan cagar, eh?
Sí, no van haver... També et diré una cosa.
No, és l'antiviralitat.
Es va emetre al matí. Que jo no sóc ningú per dir com han de ser les graelles de TV3.
Però tothom ja ho ha vist a Trescat.
Clar, és que és això.
Jo ja ho he vist a Trescat, no ho miraré a la tele.
Bueno, i que la gràcia també és que els formats funcionen diferents a les plataformes. Vull dir que és diferent un format de tele que un format de digitals.
Clar,
i això funciona molt bé, exacte, a Trescat, de la plataforma.
I justifica que existeixin totes aquestes plataformes diferents, no? La tele i després el streaming.
Són coses completament diferents, sí.
Sí, jo crec que va ser una estrena injusta per valorar l'èxit de la Travessa, sincerament. Bé, en qualsevol cas, ara estan a Terres de Ponent gravant aquesta tercera temporada. Ja hi comença a haver equip.
Avui ja estan allà muntant focus.
Ara mateix hi ha gent ja per aquella zona, almenys redactors i així. Supos que no està tot l'equip. La Laura Escanes no hi és, per exemple. Clar, o sigui, supos que van com en gradació, no? Digue'm.
Per tant, es deu estar ja fent la selecció del càsting.
Això ja està tancat.
Sí, tancat i tot.
Això ja està tancadíssim.
Tancat. Les parelles.
Jo imagino que sí, perquè estan rodant ja, o sigui, això ho han de saber ja.
Això
no?
Deu ser que el meu massatgista no ha entrat, perquè es va presentar.
Molta imatge de neu. Tindrem, no?
Home, clar.
És d'esperar això.
Sí, estem a mes de gener, totalment.
Per això ho graven ara, sí. Però no gravaran fins ben bé d'aquí un mes i mig, eh?
La Laura quan va cap allà?
Al març, per això et dic.
Sí, o sigui, jo crec que van allà com a fer com treball de camp, literalment, no?
Bueno, buscar les rutes.
Les rutes les han de provar, també.
Preparar les
proves, rutes, no crear històries a nivell geogràfic, no sé, no? Sí. M'imagino. Bé, com recordareu totes, la segona temporada, que se va rodar aquest juny, va ser una edició molt mogudeta per la presentadora, la Laura Escanes, adorada per aquest programa. Què va passar? Res que no sapigueu. Digueu, no? Va tenir un afer amb l'operador de càmera, amb Miquel Alors. I de bé.
Llueix tan antic, això.
Sí, llueix antic i no és tan
això
antic, realment.
No, bàsicament.
És gens antic, fa 6 mesos.
6 mesos.
És que... Però sembla que faci 6 anys.
Hòstia, la Laura veu una de vides.
Una de vides.
Moltes.
I les vull viure totes. A veure si algun dia ho aconsegueix.
Segur, totes potser no, eh?
No ho sé. No, les més actuals, diré,
va?
Bé, la qüestió és que m'he volgut informar de com com s'ha format l'equip tècnic d'aquesta tercera temporada i a través de fonts molt properes a la Travessa vos puc confirmar que en Miquel Alors torna a la càmera en aquesta temporada.
Miquel Alors entrant amb un ventilador a la cara i la càmera a l'ombro.
Vols dir que hi haurà recaiguda?
No.
Home, jo crec que no.
Està superat, jo crec, això.
Jo crec que per molt superat que estigui una cosa, si et tanquen 15 dies...
En una muntanya.
En una muntanya plena de neu amb el fred que quedarà allà, bueno, o hi ha un càmera més guapo o es torna al camí conegut.
O un concursant, qui sap, és que...
Ui,
no?
Em semblaria
fora
d'allò.
Tenen molt poca relació amb els concursants, eh?
Mm.
Fan vida bastant separats, concursants i l'equip.
Seria poc net, no?
Sí.
No diré res, però a mi no m'arriba. Bé, és igual.
En Jaume té molta informació,
no,
eh?
No, això no ho puc dir.
La Laura Escanes ha estat amb algun concursant
no
a la Travessa.
No diré res més. M'heu agafat
no
a mig cafè i estic despistat i no sé per què he dit això.
Hòstia, doncs va anar per feina, perquè...
És perquè avui no t'estàs perdent la teva cola.
No té per què voler dir que la Laura, sinó algú de l'organització amb algun concursant, això
però
podria...
Però això és diferent. És diferent, això.
Jo... Lo que vos puc dir és que al final a un rodatge, si heu anat a un rodatge de ficció i més fora, diguem, a fora d'un plató, és que és com un campament d'estiu o un reality paral·lel en el reality televisat. O sigui, al final crees unes sinergies allà que vius com si fóssiu millors amics o parella pràcticament, t'enamores per avorriment, perquè l'altre, si no, és mirar un arbre en els temps morts.
I al final, guapo tothom al final, eh?
Sí, amb això no vull dir que torni a passar res, però bé, allà queda la porta oberta, no? A mi me faria il·lusió, bàsicament, perquè així puc venir a parlar-ho i comentar-ho. Jo estic oberta que passi tot això. No sé, això és tot el que puc dir ara mateix.
No, doncs ja has dit molt i està molt bé. Jaume, a descansar.
Moltes gràcies, un necessit.
Perdó, hem de comentar que la Chiara Ferragni anirà als Goya, eh? En principi.
Clar.
Jo crec que no hi anirà.
Va confirmar-ho just abans
que
en Fabrizio publiqués.
Clar. Exacte. Aquesta... Ha estat una setmana molt moguda. No tinc molt clar si ara s'animarà a anar a Esgoia.
Pensa que la Chiara el que deia, oi, Jaume, era no, vull veure que algú em passi Casa en Flames i el 47. Crec que ara mateix no et va bé.
No, tot això. No tens temps.
La Casa en Flames la tens casa... tu, Chiara. Home,
Déu meu. Li semblarà tan poc dramàtic tot el que passa a la
clar,
Casa en Flames.
Clar, i de l'Emma Vilarassau, ju.
Sí.
La botifarra la faig jo.
Jaume, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Bé, un minut i arribem a la una del migdia. Última hora importantíssima per a aquest país, Marta, la que acabem de saber, referent a Can Barça.
Bé, ens alegra molt dir-vos que un jugador del Barça que acaba de fer els 18 anys... ja té el carnet de conduir. Una persona que aquí havíem dit que probablement ja conduïa amb 4 anys. Estem parlant de Pau Cubarsí.
Per això se l'ha tret, perquè com que condueix des dels 15, en realitat ha pujat examen i ja està, perquè ja sabia fer els pedals.
Amb 18 anys i 8 dies ja ens té el carnet de cotxe.
I 8 dies no aprens a conduir.
Ho sabem perquè aquest professor d'autoescola tan famós que ha fet tots els carnets del Barça, en Germán, ho ha confirmat al seu Instagram.